Camins.
Que sí, que ara mateix està passant això. Que el Barça està jugant a l'estadi, que va guanyar 1-0 amb gol de Piqué, minut 63, que s'estan jugant continuar o no la Champions. Però escolta, si no voleu disgustos, relliscades que costen gols, errades clamoroses davant el porter, aneu a lo segur. Aquí a Camins, cada dia, golejada. Vinga, bona vesprada d'aquest dimecres 20 d'octubre del 2021, dia 1 després de la connexió Girona i vida creixent. Us ho diré d'una altra manera, dia 1 després de rebre respostes d'una altra manera. Avui en un dia que és tot un repte perquè ens està contraprogramant ni més ni menys que el Barça de Ronald Koeman, el Boden Ronald, que de moment resisteix a la banqueta de l'equip blaugrana. I des d'aquí que ens congratulem perquè som molt partidaris de l'heroi de Wembley. La jugada, amics, per estar una mica per tot, és tenir el Barça en la tele posat i escoltar-nos a nosaltres. M'hi jugo un pèsol, com diria el mestre Pujal, a que aquesta és la fórmula que esteu fent servir. Per tant, avui, més que mai, gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui tornarem a viatjar, anirem fins a Euskadi, en el desè aniversari del final definitiu de l'activitat armada de la banda terrorista ETA. Connectarem amb Bilbao per xerrar amb Monsenyor Joseba Segura, bisbe d'aquella diòcesi que en el seu moment va ser mediador amb la banda terrorista per aconseguir la pau. Li preguntarem per l'experiència, per com es viuen les coses ara per ara al País Basc i també pels seus reptes com a bisbe. Per cert, que tenim una pregunta al respecte. Al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel, la pregunta que us fem avui és sobre, doncs, si cal que l'Església participi de la vida política. Cal que l'Església participi de la vida política? Allà hi trobareu diferents opcions, molt maques, i també podeu dir-hi la vostra. I després d'una xerrada que promet intensa i d'allò més interessant, respirarem amb la nostra estimada Maria José Mendoza, que ens portarà el dia de les coses més comentades a les xarxes socials. Serà la nostra secció hashtag. L'actualitat i les rialles, com sempre, estan assegurades. I finalment, per arribar a les 9, comptarem també amb Àngela Rodríguez i el seu llevat dins la pasta per conèixer tota la tasca i reflexions de la pastoral obrera de Catalunya. I us recordem que estem sortejant un llibre, l'últim escrit del periodista Jesús Bastante, una ficció basada en fets reals del pas de l'apòstol Santiago Jaume per Espanya. Santiago en el fin del mundo. Què heu de fer per aconseguir-lo? Doncs heu de revisar les nostres xarxes socials, Twitter i Instagram, i allà hi trobareu les bases. Teniu temps fins dimarts vinent a les 12 de la nit, l'hora bruja. Tot això, amics, programa eclèctic, com sempre, el tutti-frutti de la ràdio, amb molts sabors i molts camins per recórrer. Vinga, ens hi posem, anem cap a Bilbao.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la tarda. Joseba Segura, obispo de Bilbao, bona vesprada, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Me la he jugado aquí con el euskera, pero me ha salido bien la jugada. Gracias por acompañarnos unos minutos aquí en Radio Estel en el programa Camins. Hoy se cumple el 10º aniversario de la lectura por parte del etarra David Pla del comunicado en el que la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. ¿Cómo ha cambiado el País Vasco concretamente desde entonces, Joseba?
Bueno, pues yo creo que muy significativamente. Creo que aquel fue un punto de inflexión que luego a poco se ha ido confirmando en una situación, digamos, social y política más serena. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía necesitan tiempo para poder sanarse, pero ciertamente hay un ambiente, creo que, de respeto, de reconocimiento progresivo, ¿no? No es que haya, digamos, una perfecta identificación o un punto y aparte, ya una superación total de toda la tensión que hemos vivido durante tantos años de violencia, pero sí, hemos hecho un avance muy grande. Y estos 10 años lo que han hecho es confirmar, y de manera muy clara y de manera muy contundente, pues aquel proceso. Poco a poco se fue haciendo y que ha ido madurando hasta el día de hoy.
Usted, después de una larga trayectoria como presbítero en el País Vasco, el 11 de mayo del 2021 fue nombrado obispo de Bilbao y hace muy poco, justamente el 3 de julio de este mismo año, en la Catedral de Santiago de la capital vasca, tomó posesión de la diócesis de Bilbao. Todavía está aterrizando, pero ¿a qué reto se enfrenta el obispo de Bilbao?
Pues mira, el obispo de Bilbao se enfrenta al reto que creo que compartimos en toda la Iglesia Europea, y es de alguna forma cómo actualizar, digamos, este mensaje que creemos que realmente tiene también validez y tiene un sentido muy fuerte y muy profundo y muy necesario para el futuro de la, digamos, de esta Europa que está cada vez más secularizada, pero que al mismo tiempo necesita también de un planteamiento de creyentes, de una comunidad de cristianos, de cristianas que de algún modo valoren su fe, que vivan su fe con intensidad y que den testimonio. Y sobre todo, si queremos aterrizar un poquito más, todavía hay un montón de gente que realmente efectivamente valora la fe, pero la gran pregunta es cómo transmitimos esta experiencia a las nuevas generaciones, y ahí es donde, bueno, pues tenemos muchas cuestiones y tenemos muchos desafíos grandes.
Volvemos un poquito al tema del conflicto vasco, porque el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado justamente este lunes pesar y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA, son palabras literales, y además ha afirmado que este dolor y el sufrimiento nunca debió haberse producido. ¿Cómo valora estas palabras, Joseba?
Pues me parece que son un paso muy importante en la dirección correcta. No sé si es todo lo que hay que decir, creo que no, creo que todavía hay cosas y formulaciones que poco a poco irán madurando, pero ya es importante decir que efectivamente el dolor de las víctimas nunca se debió producir, porque si entendemos un poquito y vamos un poco más allá de lo que eso significa, pues ETA realmente era una organización que generaba inevitablemente sufrimiento porque utilizaba la violencia para promover determinadas, digamos, posturas y plataformas políticas e intentar imponer determinados planteamientos a otras personas haciendo daño. Si resulta que el daño que se ha producido no se debió producir, pues es, yo entiendo, legítimo pensar que quizá en muchos ambientes, incluso entre todas esas formulaciones, empieza a surgir la duda de qué sentido ha podido tener ETA desde el momento en el que pues nació hasta su final definitivo, pues en el 2018, cuando se declararon ya como se disolvieron.
Estamos hablando un poco del sufrimiento de las víctimas, si tiene sentido o no, y como siempre, yo diría que los que más sufren en medio de una guerra o de un conflicto de cualquier índole, personal, político, son los débiles. ¿Se ha acompañado bien a las víctimas de ETA?
No sé si te refieres a la Iglesia como comunidad. Yo creo que, en general, de alguna forma, lo que ha sucedido en la Iglesia refleja también lo que ha sido una evolución social. Alguno podría decir, pues qué pena que la Iglesia no tuvo capacidad de adelantarse. Algunos sectores de la Iglesia sí, porque en el año 85, cuando realmente pues no había ninguna conciencia de que había que oponerse en la calle a ETA, hubo un grupo de cristianos en gran parte que inició el Gesto por la Paz. Eso fue un movimiento pues que no estuvo en la calle pues muchísimos días, porque durante los 80 pues había 30, 40 asesinatos al año y era pues una situación terrible la que se estaba viviendo. Los 90 también, sobre todo en la primera mitad, hubo muchísimos asesinatos, incluso pues empezó, se amplió, digamos, en lo que llamaban objetivos también a los políticos, ¿no? Los políticos nacionalistas, pero sobre todo los no nacionalistas. Y entonces, pues, bueno, pues hubo una situación de muchísima tensión. Nosotros, yo creo que aunque promovimos todo ese movimiento en la calle, quizá, y aunque los obispos vascos también habían manifestado reiteradamente que estaban en contra de la violencia y que ningún asesinato estaba justificado por ningún motivo, y eso lo habían hecho con una gran claridad y contundencia también en los 80, sin embargo, las víctimas, o muchas víctimas, se sentían solas, se sentían mal acompañadas por los responsables de Iglesia y por la comunidad cristiana. Yo creo que hay un gran una gran falta que tuvimos, y bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de eso y hemos intentado de alguna forma hacer un planteamiento totalmente distinto de ese acompañamiento. Creo que ahora lo estamos consiguiendo o intentando conseguir. Habrá gente que todavía tenga motivos para sentir una distancia de la Iglesia porque recordará todo lo que sucedió y cómo efectivamente se sintieron solos en ese momento, y tenemos que respetar su dolor y también esa reacción. Pero creo que ha habido un cambio muy fuerte y muy claro, y vamos, yo creo que ahora en este momento tenemos clarísimo que tenemos que priorizar esa experiencia que tuvieron las víctimas y acompañarlas y escucharlas y no juzgarlas en ningún sentido, independientemente de que hagan un planteamiento u otro, incluso algunos planteamientos que tienen derivadas políticas. Pero hay que aceptar que efectivamente el dolor se expresa como quiere expresarse, además tiene derecho y libertad para poder hacerlo como le parece.
Estábamos hablando, justamente estaba hablando usted, monseñor, del papel de la Iglesia, del acompañamiento bien hecho o no, lo que se le puede un poco a lo mejor tener en cuenta. La Iglesia tiene un sacramento que es el de la reconciliación, el sacramento del perdón. ¿Es posible la reconciliación en el País Vasco completamente? ¿Existe todavía conflicto?
Existe conflicto en el sentido en el que existen posiciones políticas muy diferentes respecto a elementos fundamentales de lo que es una convivencia compartida. Existe conflicto y va a existir conflicto. Yo no pretendería que reconciliación significa que todos nos podamos de acuerdo en un proyecto, digamos, político que todos podamos compartir al igual. Eso no es posible. Eso no va a ser posible. Uh-huh. Existe, gracias a Dios, una forma de plantear esa diversidad de planteamientos que ya no va a recurrir a la violencia. Pero es que además existe una opción en lo que es, digamos, la tradición política de gobiernos de coalición, que creo que es muy importante porque eso ha serenado durante los últimos años un montón de potenciales tensiones que, digamos, por el mandato del pueblo, que no ha dado el poder a ninguna parte, a ningún partido, sino que siempre ha promovido o ha fortalecido un poco esta experiencia de coalición que viene prácticamente desde el principio de la transición aquí, que ha sido muy importante en el País Vasco, pues de alguna forma eso resitúa todo, y yo creo que es una clave fundamental de lo que es la experiencia del País Vasco. Ahora, en lo que se refiere al malestar que pueden tener algunas personas que han sufrido pérdidas de personas queridas en su familia, etcétera, ¿existe una disposición para pasar página? Pues en muchos sí y en otros muchos no. Y tenemos que respetar que los procesos tienen su tiempo y que las personas plantean las experiencias, se viven y dejan, marcan a las personas, las experiencias marcan a las personas, especialmente experiencias traumáticas, de una forma muy diferente. Entonces nadie puede decirle a otro, oye tú, que ya es hora de que pases página. No, hay que esperar, hay que acompañar, hay que respetar y hay que estar ahí.
Usted participó en las conversaciones con ETA como mediador, ordenadas por Aznar en el año 1999 y por Zapatero en el 2006. Aquí podría preguntarle muchas cosas, pero me voy a centrar en una. ¿Cómo se preparó para este momento y si considera que fueron fructíferas? ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues mira, prepararme, no hubo tiempo para prepararse para nada cuando arranqué, porque bueno, fue una llamada, una petición que se nos hizo, al que era en ese momento obispo de Zamora, Juan Mari Diarte, y él me pidió a mí que de alguna forma, por estar más cercano a toda esta realidad del País Vasco y los posibles interlocutores, pues me moviera, estableciera contactos y pusiera en marcha la posibilidad de logística también de un encuentro, etcétera, de los representantes del gobierno con los representantes de la izquierda abertzale primero y luego con los representantes de ETA fuera de España. Y bueno, pues todo eso se produjo y ya te digo, yo lo único que intenté es hacer un trabajo, digamos, sereno, tranquilo, era totalmente nuevo para mí, los contactos por un lado y por otro, y bueno, pues aquello dio de sí, lo que dio de sí, no tanto por la intermediación, sino porque ETA no aceptaba entrar y sentarse en una mesa estable de negociaciones en las que determinados aspectos, digamos, de reivindicaciones políticas no se contemplan, como los representantes del gobierno de Aznar, pues no estaban dispuestos a plantear en serio ningún tema político, solamente querían hablar de presos, pues entonces no dio mucho de sí la cosa y ahí se acabó y hubo de nuevo violencia al poco tiempo y tal. Lo que pasó en el año 2005 y 2006 fue diferente. Yo estuve en el año 2005 informado de lo que estaba sucediendo, pero yo no estaba, digamos, en ninguna, digamos, papel importante, ni siquiera logístico, en lo que fueron las conversaciones de Loyola en esos tiempos. Entonces yo me marché, además, al acabar el 2005, justamente el 2 de enero de 2006, me fui de misionero a Ecuador, allí estuve 12 años. Entonces estuve muy lejos de todo esto, de todo lo que pasó. Sé lo que pasó al final del 2006, con el atentado de la P4, en la que, por cierto, murieron dos ecuatorianos, pero yo estaba ya en Ecuador un año. y efectivamente fue una experiencia muy triste de que aquello no pudiera funcionar, que fue la experiencia más madura de conversaciones y hubo incluso acuerdos, lo que pasa que una vez más se demostró en el momento crítico que incluso lo que la izquierda Berchale, lo que digamos el partido político que era Batasuna, que era en Sortu en ese momento, etcétera, era capaz de acordar con el Partido Socialista, pues luego resulta que ETA no lo aceptó y puso la bomba y volvió a la violencia. Entonces, es una pena que eso no diera fruto, porque hubiera conseguido o hubiera logrado que antes, bastante antes, y con menos muertos hubiéramos acabado. Ciertamente, pero bueno, pues la realidad de lo que ha sido ETA, y ETA ha acabado como ha acabado.
La Iglesia es universal, Joseba, pero ¿hay una Iglesia vasca, es decir, una Iglesia que tenga sus particularidades concretas en Euskadi?
Pues lo mismo que creo que hay una Iglesia catalana, ¿o no hay?
Sí, 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 ya lo creo.
Ya, entonces, pues Iglesia vasca también hay. Lo que pasa es que, no sé si es una Iglesia que tiene un proyecto político concreto. Es una Iglesia que vive en una situación en la que hay, digamos, proyectos políticos diferentes y en la que unos piensan de una forma y otros piensan de otra, y nadie puede pretender que la Iglesia decante o se incline en un sentido o en otro. La Iglesia en ese sentido tiene que tener respeto por lo que es la dinámica de los procesos políticos, que tienen su autonomía y que de alguna forma nosotros tenemos que ver y que respetar y valorar y subrayar sobre todo las dimensiones democráticas de esos procesos y de respeto mutuo. Entonces, pero hay un elemento cultural, hay un elemento, digamos, histórico, de tradición, de cultura, de lengua, que es muy, muy importante también en la Iglesia vasca y quizá en algunas provincias más que en otras, ¿no? Pero que forma parte de alguna forma y que afecta de nuestra historia y a que afecta un poco al conjunto de las tres diócesis de la Comunidad Autónoma Vasca de manera especial, y también el aspecto cultural y lingüístico también al norte de Navarra.
Estamos conversando aquí en Camins con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, desde hace muy poquito, justamente hoy en el día en que se cumplen 10 años del desarme de ETA. Ya para ir terminando, Monseñor, si le parece, hay que salvar mucho las distancias, pero de alguna manera hay un cierto paralelismo como mínimo en cuanto a un sentimiento o una búsqueda de autodeterminación del pueblo, de cierta parte del pueblo, entre Euskadi y Cataluña. ¿Qué le parece desde la distancia la situación en Cataluña?
Pues la situación de Cataluña, desde el punto de vista político, es muy distinta en este momento a la situación del País Vasco. Porque en Cataluña, pues, en un momento determinado, se tomó la decisión de que había que promover una determinada agenda que de alguna forma puede estar, digamos, sustentada o respaldada, no voy a decir qué porcentaje, pero ciertamente por un porcentaje considerable del pueblo catalán, y que pues de alguna forma ha resultado un poco sorprendente para mucha gente que conocemos Cataluña hace mucho tiempo, porque por algún motivo, por X motivo, seguramente vosotros tenéis bien analizados, se ha desarrollado rápidamente una actitud como muy, digamos, cada vez más fuerte en apoyo a un planteamiento de autodeterminación y algunas posiciones de independencia. Esto, aquí lo que hemos vivido en el País Vasco es un proceso muy diferente, porque hubo en un momento determinado posiciones fuertes de independencia y en favor de la autodeterminación, y ahora en este momento, pues no digo yo que la autodeterminación no tenga apoyos, que sí los tiene y son muy importantes, pero yo creo que la gente está subrayando mucho más lo que es el encuentro y la posibilidad de que legítimamente haya proyectos políticos también de autodeterminación, pero que no se impongan al resto de la comunidad, que es muy importante, que de alguna forma considera que el futuro y el destino del País Vasco va a estar articulado también en lo que es, digamos, el Estado español. Entonces, hay mucha gente que considera que esta batalla no es tan importante y que de alguna forma hay otras batallas, que son las que nos jugamos mucho desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista de las oportunidades para todos, tema de migración, muchísimas cosas, que son aspectos muy, muy importantes y que en ese sentido quizá están en muchas agendas por encima de la autodeterminación. Hay gente que efectivamente defiende la autodeterminación y la va a seguir defendiendo. Pero hay otras cosas y otros planteamientos y ese tema no es tan central en la política vasca. En cambio, en la política catalana en este momento es crítico, o sea, esta es la cuestión.
Monseñor.
Y una y otra vez sale y vuelve a salir, y eso tiene que ver con el hecho de, también de que el gobierno catalán, como sabemos, pues es un gobierno, digamos, que una y otra vez respaldado por las urnas, ciertamente, pero es un gobierno que no es de coalición de digamos, transversal, nacionalistas no nacionalistas, sino que es, digamos, gobierno nacionalista.
Monseñor, se ha mojado mucho con muchas respuestas, me gusta que lo haga, y ahora ya no nos queda tiempo, pero le voy a hacer una pregunta para que me responda con un sí o un no, si usted quiere, evidentemente. ¿Referéndum por autodeterminación, sí o no?
No te voy a responder. Eso que lo decida la gente en los procesos legítimos y con respeto a la legalidad.
Aquí me ha hecho un dribbling al estilo Garrincha, directamente. Sí. Muy bien. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, muchas gracias por atender la llamada de Radio Estel en un día señalado como hoy, en el que se cumplen 10 años ya del desarme de la banda terrorista ETA. Muchas gracias y ánimo con la labor episcopal, que la mies es grande. Joseba.
Bueno, un abrazo grande a todos los manos por ahí.
Un abrazo. Una pausa y tornen de seguida.
Radio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Radio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Radio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Dos minuts i mig i arribarem... Ui, que m'he carregat l'indicatiu. Dos minuts i mig i arribarem a 9:15 del vespre. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal?
Aquí estem, un dia més, un dimecres
però
més.
Però dir-ho amb il·lusió, dona. Ho dius com amb pesar.
No, amb il·lusió.
Ai, sí, amb il·lusió, com deia aquella, amb il·lusió. Amb Maria José Mendoza volem repassar una mica quins han estat els punts claus a les xarxes socials, allò que més ha comentat. Maria José ens fa un recull i ens el porta cada 15 dies.
Correcte.
Molt contents.
Molt contents.
Però on vols començar, Maria José?
Començarem per una... telenovela.
Telenovela?
Que s'ha fet viral aquests dies. Perquè, si sona això, aquest recorda. Tu has cantat alguna vegada aquesta cançó?
Jo personalment no, perquè no és massa el meu estil. Ens està dient Esther Bay, la nostra recepcionista de les tardes, que ella sí, ella és molt apassionada de justament aquesta telenovela,
culebrot
en català, Passión de Gavilanes. Què passa amb Passión de Gavilanes, Maria José?
Doncs mira, Passión de Gavilanes va arribar a Espanya a l'estiu del 2005 i va ser una bogeria. I ara, quasi 20 anys després de la realització de la telenovela, els seus protagonistes s'han retrobat perquè es començarà a gravar la segona temporada.
20 anys després, la segona temporada.
Exactament, sí.
S'ho han pensat, eh?
Sí, s'ho
Clar,
han pensat.
Tenen un ritme de telenovela.
Que arribarà l'any vinent. Ara no, eh?
Al 2022.
Ah, exactament.
Vinga, doncs ho esperarem amb candeletes, eh?
Jo he de dir que un dels Gavilanes no estarà...
Qui?
Que serà Michelle Brown, que era el Franco.
El Franco.
I jo des d'aquí, si m'estàs escoltant, sisplau, fes-ho.
Segur, perquè Michael Brown, de Passión de Gavilanes, ens consta que no participi en el llibre de Jesús Bastante. Crec que ha fet retuit ja. Michael Brown, si ve a replegar-lo, el coneixeràs. Mira, jo en plan telenoveles, Maria José, recordo molt Cristal.
Ah, sí, però era molt petita jo, eh?
Los ricos también lloran.
Era molt petita.
Més petita.
Sí.
I en plan proximitat, El cor de la ciutat, de TV3.
De TV3, sí.
Amb el Peris, el David, el Ramon de les Olives...
No la vaig veure, però sí.
Però la coneixes, no? Sí. Tot un clàssic. Ara està molt de moda Les turques.
Sí.
Les telenoveles turques.
Ma mare veu a la Raga, totes les turques.
A la Raga li agrada molt la telenovela turca. El producte telenovela turca ho toca molt, la Raga.
Sí.
I això, des d'aquí una salutació afectuosa a la Mercè Raga, companya dels matins, que segur que ens està escoltant, perquè ens escolta assíduament, em consta. Què més coses, Maria José?
Què més coses? L'altre dia es va fer viral la cantant Raquel del Rosario,
sí?
L'exvocalista del grup El Sueño de Morfeo, uh-huh. I és que va salvar...
Aquesta, eh?
Aquesta assustada i decidida. Però no ho semblava pas perquè va salvar el seu fill de 5 anys de l'atac d'un puma a base de cops de puny. S'ha de dir que aquesta dona ara viu als Estats Units, a Califòrnia, i, bueno, el seu fill estava al jardí i va venir un puma i el va atacar.
Bueno, la pregunta que jo em faig, Maria José, després d'aquesta notícia que ha estat viral en els darrers dies, ho hem vist a tot arreu, eh?
Sí.
A les xarxes, és en quines circumstàncies et trobes a un puma al teu jardí? O sigui,
s'hauria escapat, potser.
Et dic una cosa, qualsevol dia aquí a Comptes de Belllloc, número 67, veiem passar un puma per davant, perquè en aquest carrer passen coses molt estranyes.
Pumas no sé, però fantasmes ni a uns quants per la vida.
Eso lo dice usted, no yo. Aquí a aquest carrer passen coses molt estranyes i estic esperant el dia que arribi el puma i escolta, i tinguem que...
T'imagines com que aquesta, vingués un puma aquí?
Com aquesta dona, Raquel del Rosario, l'excantant de El Sueño de Morfeo, acabarem a cops de puny amb el puma. I entre nosaltres, no ho descartis en la ràdio, perquè molt bon rotllo, però després...
No, això no.
No,
bon rotllo
som
sempre.
Una família, som una família. Què més coses, Maria José?
Què més coses? Bueno, canviem de terç,
sí,
per parlar d'una de les sèries més vistes de Netflix.
Quina?
Quina creus que és?
No ho sé, jo veig poc Netflix. Saps què veig jo a Netflix darrerament? Senfil. Saps quina és?
No.
La sitcom aquella de l'humorista que feia monòlegs. Dels anys 80, més o menys, la sèrie. Sí, jo estic,
dels anys 80.
Jo estic anclat en els anys 80, en plan sèries. Esther,
doncs no.
Esther, que participa activament amb gestos a través del cristal de la peixera de la ràdio, diu que també, ella és molt de
sèries dels 80,
de
no?
De Senfil. Però tu ens vols parlar de El Juego del Calamar.
Correctament.
Es hora de comenzar el juego. Uh-huh. Jugaremos, muévete, luz verde.
Això et dic una cosa, si algú ens està escoltant a les fosques
o
amb poca llum,
jo és que no puc
dona,
amb això.
Dona por, dona una mica de por. I què
la
passa?
Sèrie és, efectivament, El Juego del Calamar.
Sí.
La sèrie coreana s'ha convertit en un èxit de la pantalla petita que tracta sobre una sèrie de jocs misteriosos, uh-huh, que han d'anar avançant nivells i si no aconsegueixen guanyar, els mata. O sigui, se'ls mata, perdona.
Directament, eh?
Sí. I el que guanyi es portarà el premi, que són no sé quants milers de wons.
No sé quants milers de wons. A quan està el won en aquest moment, Maria José?
No tinc ni idea.
Al canvi.
Ni idea.
En pessetes?
Quan
seria un won?
166.
No, 166, no un won, molt bé.
No ho doncs, sé. El problema real
explica'ns.
És que aquesta sèrie ho estan veient nens que van, uh-huh, a primària.
Sí.
I això no pot ser.
Clar.
Perquè sembla ser que és com que els nens associen la sèrie amb els jocs d'abans, però no són jocs d'abans ni són jocs normals.
Sí, és un tema preocupant, és un tema que hem de tractar aquí un dia properament, perquè crec que és un tema molt social, una mica com les sèries estan entrant en les vides dels joves, de molts joves. I
molts petits, també.
Molt petits, realment. En la meva època, el que més ens podia trastocar era, com a molt, D'Artagnan i los Tres Mosqueteros. O
sí.
Los Teleñecos o Barrio Sésamo. Aquestes eren els nostres nivells. Ara és El Juego del Calamar. En fi, la
mira,
vida.
Jo t'he de dir una cosa. Jo de petita veia Candy,
sí,
que era la meva sèrie de dibuixos preferida.
Candy. La roseta aquella d'ulls.
Exacte.
Gegants.
Hi havia un dramón amb els amors que tenia, que això era un drama adolescent. Imagina't.
Era una sèrie infantil, eh? Bueno, tal vegada també sigui una,
sí,
mica nociva. Què més coses ens expliques, Maria José?
Doncs mira, el 18 d'octubre,
sí,
va ser el dia de les escriptores.
Oh!
Exactament.
Que ben triada aquesta música.
Com Fletcher.
S'ha escrit un crimen.
Sí.
El
però
dia 18.
Aquí,
el dia 18 d'octubre va ser el dia de les... No, aquí no s'escriu cap crimen.
No.
S'escriven novel·les d'escriptores.
Doncs sí, el Dia de les Escriptores és una commemoració iniciada a Espanya a l'octubre del 2016 per a recuperar el llegat de les dones escriptores. fer visible el treball de les dones en la literatura i combatre la discriminació que han sofert al llarg de la història. La celebració de caràcter anual es convoca doncs aquest dia.
El 18, el 18 d'octubre, molt bé. Festivitat de Teresa de Jesús, és possible?
És possible.
Com a mínim està el guió. Si no és cert, doncs el guió ho tenim. Jo estic boig amb Maria Dueñas, l'escriptora, autora de molts títols, però a mi m'agrada especialment Les hijas del capitán. No sé si la coneixes, però és una gran novel·la meravellosa per degustar-la. I són molt també de poesia. No m'ho has preguntat, però tu vas dient. Alfonsina Storni, per exemple, una de les més poetes.
Em recitaries una poesia ara?
D'Alfonsina Storni? No me la sé, però és aquesta de Alfonsina i el mar, la famosa cançó, aquella que es va dedicar, perquè recordem que Alfonsina Storni es va treure la vida, molt amargada. I bé, en aquesta última categoria no sé si entra Carmen Molas, l'última guanyadora del Premi Planeta, que després ha resultat que eren tres homes. És un troleo al Premi Planeta en tota regla, molt comentat també a les xarxes socials, Maria José.
Sí, molt comentat.
Molt
la
bé.
La veritat és que sí.
Doncs aquí queda aquesta dada. Per cert, en aquest moment, per als nostres oients més futboleros, acaba el partit del Barça, acaba de terminar amb un pírric 1-0, gol de Piqué, perquè ho sapigueu, gol de Piqué, però bueno, com a mínim hem superat aquest moment i podem seguir aspirant a continuar a la Champions. Aquest és el punt en el que estem, que és volem continuar en la Champions i arribar als octaus de final. Hem guanyat 1-0 contra el Dinamo de Kiev. Partit finiquitat, José Matoses cap a casa, el tenim allà al nostre tècnic del matí veient el partit al Camp Nou, i ja esteu informats. Per acabar, Maria José, què més es vols explicar?
Avui mateix ha sortit els Premis Ondas, els guardons que es lliuraran... que avui s'han conegut els premiats, com estic liant.
Bueno, tranquil·la, mica en mica.
Són uns guardons lliurats als professionals de la ràdio, televisió, publicitat en ràdio i música.
Sí, sí.
I són concedits anualment per Ràdio Barcelona, emissora de la SER, des de l'any 1954.
Bueno, tenen molt recorregut, són molt esperats aquests premis i han estat sempre molt repartits, premis que realment són molt importants, perquè a més el dia de la gala, que no sé exactament quin dia és,
és
com un festival de la comunicació, perquè allí es planta tothom, els més premiats.
Sí, per exemple, el millor presentador ha estat Roberto Leal.
Sí, m'agrada molt Roberto Leal, amb aquest accent que té andalús, però se li entén bé tot.
Sí.
No és com la Rosa d'Espanya, se li entén bé.
Home, Rosa d'Espanya ja no té aquest accent tan marcat.
Se l'ha quitat, se l'ha tret. Se l'ha tret, bueno.
Home, sí, ja no està com
abans. Bona el seu logopeda.
Millor sèrie de comèdia és Vamos Juan.
Vamos Juan.
Vamos Juan.
Molt bé.
Sí. Millor documental és Eso que tu me das,
del
desaparegut ja Pau Donés.
Amb Jordi Évole, que li va fer aquella entrevista.
Exacte.
Una mica de comiat. Un gran documental que val la pena recuperar.
Sí. Millor intèrpret masculí en ficció és Álvaro Morte, el conegut professor de La Casa de Papel. Tu l'has vist?
Jo sí. Jo la darrera temporada no, perquè m'avorria molt, però les primeres estan prou bé. I entonces entraran. Però lo tendremos todo previsto. No es creu ningú tot el que passa, però està bé, és molt visual, està prou bé.
Està bé. Millor intèrpret femenina en ficció, Vicky Luengo, per Antidisturbios.
Molt bé.
Que
gran sèrie, Antidisturbios.
No l'he vista.
Gran sèrie, te la recomano i recomano a tothom. És una sèrie molt guapa que enganxa molt. Sí.
I millor programa emitit per emissores o cadenes no nacionals és per la Televisió Canària, per la seva cobertura relacionada amb l'erupció del volcà a La Palma, que jo crec que ben merescuda.
I tant, ha estat una cobertura a nivell estatal i mundial molt fort d'aquest aconteciment del volcà de La Palma. I per cert, enhorabona a tots els companys que han estat guardonats amb els Premis Ondas, especialment al Sique Rodríguez i el seu Que t'hi jugues de Ser Catalunya, un programa esportiu divertit de proximitat. Justament avui li comentava al Ferran que m'agrada molt l'estil del Sique i tota la colla que els acompanya. I també ha estat guardonat, per cert, en categoria de Ràdio Carles Porta i el seu ultraconegut Crims, que bé, és un gran programa que jo et confesso que no he seguit ni en el seu format radiofònic, ni a Catalunya Ràdio, ni a TV3. Però, en fi, a mi el que m'estanya realment, Maria José, és que no ens donin cap, de moment, cap ondes aquí al camí. Ens haurem de fer una reunió per analitzar què estem fent malament. No m'ho explico. És prou estrany. Maria José Mendoza, moltes gràcies per aquesta secció.
Moltes gràcies a tu.
Vinga, doncs fem una petita pausa i tornem amb el llevat dins la pasta. Solo quiero que se acabe.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta.
Doncs seguim endavant, és dimecres i per tant toca Llevat dins la pasta, la tercera temporada d'aquest espai que ara forma part de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobareu. I a la persona que sempre ens acompanya per portar endavant aquest espai és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada.
I benvinguda a Camins de nou. Ens recordes, Àngela, què és aquesta secció per als despistats?
Doncs sí, mira, és una iniciativa de la Pastoral Obrera de Catalunya que, per altres, entre altres coses, sí, dona a conèixer la situació d'aquells treballadors i treballadores de totes les edats que fan feines precàries o senzillament estan en atur o que veuen trepitjats els seus drets més bàsics. Uh-huh. Ho fem amb la voluntat de fer visible la lluita i la solidaritat de tanta gent que ens transmet esperança. Una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu.
Doncs vinga, amb aquesta idea de fons, aquesta idea bàsica que és aquest espai, Llevat dins la pasta, ens hi posem. Avui tenim per endavant una conversa molt interessant. Àngela, qui ens acompanya en directe?
Doncs sí, molt interessant, perquè hem convidat Josep Lligades, que és escriptor, teòleg i un bon coneixedor i divulgador de la litúrgia. També és militant d'Acció Catòlica Obrera, ACO, i ha estat en aquest moviment conciliari durant uns quants anys. A més, durant 50 anys fou membre i actiu col·laborador del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i una de les tasques que ha dut a terme ha estat dirigir la col·lecció Sants i Santes, de la qual s'han publicat 282 números. El maig passat, i després de 25 anys, va donar per finalitzada la seva feina al capdavant d'aquesta col·lecció amb la publicació d'un llibret que porta per títol Dorothy Day per la classe treballadora. Un llibre molt senzill que es pot trobar en català i en castellà a qualsevol llibreria religiosa.
Doncs Josep Lligades, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada, molt bé. Has contestat correctament.
És que sí.
És que la gent li despista lo del bona vesprada.
Sí, és que això és maluquí, em sembla.
Jo sóc de Castelló.
Ah, per la gent, per...
també pels despistats ho dic cada dos per tres, però i clar, aquí la idea era despistar amb el bona vesprada i ho hem aconseguit, però tu has tingut molts reflexos.
A mi em va costar el primer dia.
Ja ho sé, també. A tothom li costa, és divertidíssim. Doncs benvingut al programa, ja t'hem conegut una mica en tot el que ens ha explicat l'Àngela, i pensant una mica en tot això que ja ha explicat, et volia preguntar per què has volgut acabar una tasca de 25 anys amb un personatge com Dorothy Day. Explica'ns una mica, Josep.
Vaig voler acabar perquè amb ella, perquè per mi aquesta dona és un personatge fascinant. També perquè encara no és santa, o sigui, ara està en procés, és sí, això que en diuen servent de Déu, que estan fent el procés, uh-huh, però ho acabarà sent, vaja, suposo. I, bueno, vaig pensar, és una dona que no... que surt molt fora del que se suposa que són els sants de l'Església Catòlica. No? Ella va néixer a Nova York a final del segle XIX, sí, va amb una família que era episcopaliana, presbiteriana, episcopaliana, i perquè no anava a missa, diguem, i ella es va formar, això, vull dir, primer acompanyant els pares, que canviaven lloc de treball cada dos per tres, després a la universitat, allà es va quedar molt fascinada per la literatura política de Bakunin, de la gent de l'anarquisme, també va entrar en contacte amb el socialisme, va entrar a treballar en publicacions socialistes i ella mateix ens portava una vida bohèmia considerable, uh-huh, tenia una parella darrere l'altra, per entendre'ns, sí, i va tenir un... va quedar embarassada, va avortar, va tornar a quedar embarassada, va voler arribar fins al final, i allà, als 30 anys, va descobrir la fe. O sigui, ell explica que anava a l'Església perquè, o sigui, quan estava atabalada, enmig de manifestacions, piquets i coses d'aquestes, que és el que ella feia en el temps.
Sí, sí, sí.
Ella la van detenir per primera vegada l'any 17, o sigui, quan tenia 20 anys, amb una manifestació demanant el vot femení a Washington. Uh-huh. Vull dir que era una dona molt així. I llavors, tot d'una, va descobrir que necessitava un espai de retrobament interior, i així llavors el que va fer va ser començar a anar a l'església, anar-hi, simplement seure allà, i fins que va acabar demanant entrar a l'església, no? I des de llavors...
Es va convertir al catolicisme.
Es va convertir al catolicisme. Uh-huh. Va trobar una monja que es deia Aloísia, que va dir, explica'm què és això. I a partir d'aquí, doncs, bueno, això... Va canviar de vida, en el sentit de que, en comptes de vida bohèmia, per dir-ho així, ella llavors, quan més gran, criticava molt la seva vida bohèmia, però jo em sembla, o sigui, a part de la bohèmia, era una dona, això, admirable, vull dir, dedicada a la justícia, a la lluita social, etc etc. I va continuar fent el mateix, però ara, des de dintre de la fe catòlica.
El que no sabem és si hi ha gaire santes feministes, pacifistes, sindicalistes i atretes fins i tot per l'anarquisme i el socialisme. Moltes persones segurament ho poden trobar això incompatible, ho és?
No, no ho és, però moltes persones ho troben incompatible. O sigui, de fet, el que diuen, bueno, això sempre són aquelles coses que es cuinen a Roma i no sap mai com van. Però que si encara no és santa és perquè hi ha hagut bombardeig de dir que això no pot ser, que com un abortista pot... No, i ella va abortar, però després tota la vida va estar dient que era la decisió més idiota que havia pres a la seva vida, no? Vull dir, i però és que ella, això, o sigui, ella es va fer cristiana buscant pau, però buscant també un col·lectiu que la representés millor, i el que va trobar, diguem, millor va ser l'Església i, bueno, i l'Evangeli, no? I llavors ella, això... ho concret, o sigui, Jesús no dona consignes de cap mena, diu per on ha d'anar el camí de la vida cristiana i quins són els valors i tot això. I ella, abans de ser cristiana, jo crec que havia trobat aquests valors en un determinat camp d'actuació molt, molt actiu i això, no? I llavors, després, això mateix ho continua fent en la vida, des de la seva vida cristiana, però posant-hi més elements i més consistència, diguem així. No?
Doncs, Josep, ja ens has explicat una mica com era la vida personal de Dorothy Day i també aquesta no ortodoxia cristiana i la seva conversió. Jo et volia preguntar també per un terme que és el Catholic Worker. Què és el Catholic Worker, Josep?
El Catholic Worker és el que ella va... O sigui, ella diu que quan es va convertir va... continuava anant a grans... era periodista, treballava per diversos diaris, i la van enviar a cobrir una manifestació contra la fam, perquè, de resultes de la gran recessió dels anys 29-30 als Estats Units, hi havia molta gent, molt mala situació, no? Uh-huh. I la van a cobrir la manifestació, va sortir dient, ha sigut magnífic, però allà hi faltava l'església. I va decidir proposar-se com a objectiu crear un espai d'església que estigués atent a això. Llavors el que va fer va ser començar creant un diari, bueno, dic un diari, però és una cosa que sortia cada mes, que es deia Catholic Worker.
Una revista.
Una revista, sí, perdó, si en dèiem una revista, però ells, bueno, és per l'anglès, ells en diuen diari, uh-huh. Però bueno, i entorn d'això i amb alguna altra gent que s'hi van afegir, aquesta revista va néixer, el primer número va sortir el 1 de maig de l'any 33, 1933. I aquell mateix any ja van crear una xarxa, van començar a crear una xarxa de cases d'acollida, que en deien ells, en què la gent més pobra, o sigui, la gent que no està en condicions de lluitar dintre la lluita de la classe obrera per això, sí, perquè sí. Estan massa malament, podien trobar-se, podien estar... Bueno, lo típic, eh? O sigui, els hi donaven dutxa, els hi donaven menjar, etc. I van, a partir d'aquell any van crear una llarga... O sigui, ella va ampliar el seu, la seva lluita social, la va ampliar a una atenció directa a la gent més
vulnerable, la gent més,
més vulnerable.
Uh-huh. És a dir, que ella entenia la relació amb els més pobres, la Dorothy Day, com una relació directa, no?
Una relació directa, això és el que...
Pròxima.
Sí, sí, ella, se'n va... ella des d'aquell moment se'n va anar a viure en una d'aquestes cases i d'allà no es va moure.
Directament, amb els vulnerables.
Sí, sí, sí. I això, llavors, ella alternava estades a la casa amb estades periòdiques a la presó, perquè, per exemple, quan va començar tota l'expansió de l'armament nuclear en època d'Eisenhower, del president Eisenhower, ella cada any feia una manifestació contra, que estava prohibida, però ella hi anava, i cada any la detenien.
Ah. I... Total, que passava una temporadeta a la presó.
Sí, i el jutge va quedar estupefacte quan el primer de detenció, quan la van cridar a declarar per això, va dir que estic fent penitència pública. I van dir, què diu que està fent vostè?
Ah, es va quedar el jutge... Allà.
Que estava fent penitència pública perquè Estats Units era un país pecador. I ella feia penitència... O sigui, ho va explicar així. Vull dir que llavors ella viu la lluita política constantment, no deixa mai de viure-la, però al mateix temps té una atenció molt especial als sectors... vulnerables i fa les dues coses alhora. O sigui, és una dona, jo he dit, fascinant al començament, perquè no sé d'on traia el temps, vull dir que... És...
Bueno, hi ha persones així, eh?
Sí, sí,
allà. No sé d'on treuen les forces.
Sí, sí.
I les treuen, eh?
I les treuen. Sí, sí, ella va morir als 83 anys, em sembla, sí. L'última detenció va ser l'any...
Quan va ser? Quan va ser? Quants anys tenia?
73.
Ah. Déu-n'hi-do.
Que va anar... Hi havia una lluita de pagesos a Califòrnia... i la van allà donar-los suport i la van detenir. La van deixar anar de seguida, tot sigui dit, perquè suposo que aquelles edats devien pensar...
Clar, diuen, que no, ja, aquestes edats ja on anem.
Sí, no? Però això, vull dir, sí, tota la vida va ser capaç de viure d'aquesta manera. I llavors això, bueno, i a més, tenim altra cosa, que és que jugava també en el món internacional. O sigui, va, des d'aquesta cosa tan petita, va agafar una fama molt notable, tant en el món pacifista... Per exemple, ella es va oposar a la guerra de Franco, es va oposar a la Segona Guerra Mundial, dient, no perquè no caigui que les coses s'han... sinó perquè aquest camí no va. Jo m'hi oposo per principi, no?
Josep, se'ns escapa el temps de les mans, però la darrera pregunta, per un titular, un titular. T'he sentit avui la vida de Dorothy Day?
Té tot el sentit del món, perquè una dona que neix d'aquí... De la lluita política, o sigui, no és allò un que es converteix al catolicisme i llavors comença a pensar amb els altres i els pobres, no, és al revés. Ella comença pensant amb els altres, amb els pobres, etc., i descobreix des d'aquí la fe. I això és fantàstic.
Doncs Josep Lligadas, escriptor, teòleg, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Llevat dins la pasta, a Camins, per presentar-nos aquesta figura de la Dorothy Day i per encoratjar-nos a aquesta passió que es nota que transpires quan parles d'ella, eh?
Bueno, justament. Doncs sí, una mica sí.
Una mica sí, eh? No,
es nota, es nota.
No ho negarem, no ho negarem. Moltes gràcies. Nosaltres que ara posem la mirada en la doctrina de l'Església. Doncs ja sabeu que un dels nostres objectius en aquest espai és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que s'expressen, doncs, el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Àngela, quin text ens portes avui?
Doncs es tracta d'un fragment de la Constitució Lumen Gentium del Vaticà II que diu al número 31: per llur pròpia vocació pertoca als laics de cercar el regnat de Déu gestionant les realitats temporals i ordenant-les segons Déu. Viuen en el segle, és a dir, en tots i cadascun dels deures i treballs del món i en les condicions ordinàries de la vida familiar i social de les quals llur existència resulta com teixida. Allí Déu els crida a contribuir com des de dins, a tall del llevat, a la santificació del món, practicant llur pròpia professió, guiats per l'esperit evangèlic i a presentar així Crist als altres, sobretot amb el testimoniatge de llur vida, resplendent de fe, d'esperança i de caritat.
Aquí la Lumen Gentium fa una petita clocadeta d'ulls a aquest espai, a tall de llevat.
Sí,
a tall de
llevat. Llevat,
llevat. De llevat dins la pasta.
Dins la pasta.
Doncs aquí queden aquestes reflexions, recordem, de la Constitució Lumen Gentium del Concili Vaticà II. I vinga, seguim endavant, perquè abans d'acabar tenim apunts per l'agenda. Àngela, abans d'acomiadar-nos, què cal tenir present per als propers dies?
Doncs recordem que cada dilluns, dia 25, la Marea Pensionista convoca a concentrar-se a les places dels nostres municipis per a reivindicar el dret a unes pensions dignes per a tothom. Consulteu els horaris del vostre municipi, però us avancem alguns. La concentració a Barcelona és a la plaça Universitat a les 10. Aquesta mateixa hora, la Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet, els tres primers dilluns de cada mes. A Santa Coloma de Gramenet, a la plaça de la Vila, a les 11. I us animem a tots i totes a participar-hi.
Recordem que és cada dilluns, aquesta convocatòria de la Marea Pensionista. Moltes gràcies, Àngela, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí uns dies i gràcies per tot.
Sí, si voleu que continuï ja saps, venint, jo continuo.
Tu ja saps
venint.
Que nosaltres volem, tenim tota la predisposició a rebre't i encantats de que sigui així. I fins aquí la nostra secció Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Per cert, que ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat i també ho podeu recuperar els nostres espais a la nostra web radioestel.cat a la secció Camins i buscant els dimecres, allà hi trobareu aquesta secció. Vinga, nosaltres que ja recollim. Una mica menys de 3 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, una altra vegada.
Ahí està, eh?
No, ahí está.
Només es calen aquests dos estrofes de la cançó per donar-nos tota la...
Ni estrofes.
Tota la...
Dos
res.
Vagons.
Són dos paraules, Maria José, Maria José. Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui, @caminsestel, què preguntàvem i què ha dit la parròquia?
La pregunta era, cal que l'Església participi de la vida política? Uh-huh. El 23% ha dit no, no és la seva vocació. I amb empat del 38%, per una banda, només si hi ha conflictes, i l'altra banda, sí, és important.
Sí, però la idea majoritària és que els nostres oients, en principi, troben que l'Església participi de la vida política, opini o faci accions que puguin tenir a veure amb la política, ho troben prou bé, prou bé. Doncs molt bé, Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre.
A tu sempre, així m'agrada. Aquesta és la resposta bona, a tu sempre. Molt bé, doncs capítol 28 de Camins, amb un equiparro molt en sintonia, capitanejat per un home que està més pujat que la sella de Carletto Angelotti, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que hauria d'estar al Museu del Camp Nou, José María García Mendoza, María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical, avui animant com si estigués a la graderia jove del Camp Nou amb una bubucela durant tot el programa. Una salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Esperem que arribeu al dijous bé de forces. Una altra salutació molt especial pels qui ens seguiu en directe, avui un altre cop més que mai. Us deixem amb els Pimpinela de la informació de la casa. Qui és? Somos Carla i Pere, que vienes a buscar informació. Doncs sí, és el que busqueu. Ells us la donaran. I demà ens espera un nou capítol. Dijous ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.